avui, doncs, siguin una crítica, però amb un resultat a favor, que és el que hauria d'haver tocat.
Que consti que Xavi també ha anat en aquesta línia, eh? Que va ser que ha volgut deixar clar què pensava del penal i què pensava sobretot del joc subterrani i de les provocacions constants de Bordalàs i de l'arbitratge, però també ha deixat clar que s'hauran de centrar en el joc i que sobretot a la primera part no han estat com haurien d'estar. Però estic d'acord que el Barça ara s'ha de preocupar sobretot de tot allò que depèn d'ell, que és de millorar substancialment el seu rendiment i la seva capacitat de generar en atac, perquè, per exemple, el Cádiz la setmana vinent doncs també farà un plantejament conservador.
I tant, i tant. Sí, sí.
I per tant, doncs caldrà trobar la manera de superar-lo per intentar sumar els tres primers punts al Lluís Companys de Montjuïc. Companys, gràcies per tot, eh? Una abraçada a tothom.
Una abraçada, que vagi bé.
Bona nit.
Adéu, adéu. Fem quatre anuncis i això continua el Tu diràs amb Aleix Pariser, que déu-n'hi-do les vacances que s'ha cascat l'amic. Passa un minut de dos quarts d'una, ara tornem.
RAC 1. RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. Amets tot, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. RAC 1.
Aquí a Dazón som dels Reds i dels Blues, de lluitar a cada corba i de la 33. Viu la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 i tot l'esport que t'agrada des de 29 a 99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Amb Aleix Pariser.
Les 12 i 33 minuts. Benvinguts al Tu diràs. Ja hi tornem a ser. Ja és 13 d'agost i ha començat la Lliga, una nova temporada futbolística i el Barça s'ha estrenat a la competició, en aquesta Lliga 2023-2024, defensant el títol, i ho ha fet, de moment, amb un puntet. Amb un empat a 0 al camp del Getafe, ha caigut a la trampa, al Barça, la trampa de Bordalàs, i no n'ha sabut sortir, i a més l'àrbitre no hi ha ajudat gaire. Ha estat un partit lleig, com deia el Pou a la transmissió, amb poc futbol, amb moltes faltes i amb moltes interrupcions provocades majoritàriament pel Getafe, que han fet que els dos equips hagin acabat amb un jugador menys. Hem vist picabaralles i un final polèmic, amb un possible penal a favor del Barça al minut 100, que l'àrbitre Soto Grado, assistit pel VAR, no ha assenyalat per unes suposades mans prèvies de Gavi. Ara en parlarem. El Barça ja sabia que seria un camp complicat, sempre ho és, anar al Coliseu amb Alfonso Pérez, amb un rival gos, entrenat per Bordalàs, que fa mandra, que és farragós, que és rocós i que és molt dur, molt dur. Un equip, el de Bordalàs, que prefereix destruir el futbol que no pas construir-lo, que frega sempre al límit del joc brut i que moltes vegades el sobrepassa. I si l'àrbitre no el frena o no li posa límits, doncs t'acaba traient de polleguera, com li ha passat, per exemple, a Rafinha, que ha comès un error imperdonable d'un futbolista professional del Barça, que és autoexpulsar-se i deixar l'equip amb un home menys. Xavi també s'ha expulsat avui per protestar en una decisió polèmica de Sotogrado, que avui no ha tingut el seu dia i que ha fet un mal arbitratge en general. Tot i això, hem de parlar del futbol, i el Barça avui no ha estat bé. El Barça està arrencant en aquesta temporada, tot i que ho ha intentat, tant amb 11 com en 10, però avui el Barça no ha estat bé i ha de millorar. I aquesta és la millor notícia, que el Barça encara té molt marge de millora. Em quedo amb els bons debuts d'Oriol Romeu i de Gundogan, són dos grans fitxatges que portaran molt al joc del Barça, tot i que encara necessiten més partits d'adaptació a la idea de Xavi. I també em quedo amb l'aportació des de la banqueta dels joves, com va passar el Gamper, Abde, Lamine Yamal i Ansu Fati. Donaran coses. Donaran coses encara que sigui des de la banqueta. És cert que el campió comença ensopegant, però Getafe és un dels pitjors camps de la Lliga. Ja veurem què hi fan els grans, o a priori els equips que han de lluitar pel títol contra el Barça. Ja veurem què fan al Coliseu amb Alfonso Pérez durant aquesta Lliga. I el Barça, com a mínim, ja s'ha tret de sobre aquest estadi sumant un puntet. I afegiré dues bones dades per l'optimisme, en aquesta nit una mica lletja que ha quedat. Que el Barça va començar la Lliga de l'any passat empatant a 0, i a més va ser a casa contra el Rayo, i després va ser campió, tot i començar empatant a 0, i que el Barça, l'any passat, que va ser campió de Lliga, també va empatar a 0 al Coliseu amb Alfonso Pérez. Per tant, amb un puntet al camp del Getafe, el Barça també va ser campió de Lliga la temporada passada. Agafem-nos això. I encara una altra bona notícia, des del meu punt de vista. No s'ha trobat a faltar Dembélé, que ja s'entrena amb el PSG, de Luis Enrique, i Dembapé, que avui també ha tornat als entrenaments, i sembla que aquesta temporada tornarà a jugar amb el PSG. El dia en què s'ha confirmat la lesió greu de Militao al Madrid i també el dia en què l'Espanyol ha debutat a segona amb un empat a un al camp de l'Albacete, gràcies a una grandíssima actuació del porter Pacheco. Moltes coses han passat en aquest diumenge i de seguida les comentem a la tertúlia del Tu Diràs. Avui, fins a quarts de dues de la matinada.
Xiula el senyor Sotogrado al final del partit al Coliseu Alfonso Pérez i a la sintonia de RAC1. Getafe 0 Barça 0. Quin partit més desagradable, quin equip de futbol més impresentable és aquest.
Els límits els posa l'àrbit i avui ha permès massa. Ha permès fins al punt de que nosaltres hem perdut el cap, que no ho hem de fer. Rafinha s'ha equivocat, però perquè havien passat moltes coses abans on l'àrbit no havia controlat el partit. Crec que és una evidència, ho ha vist tothom, que l'àrbit se li ha anat de les mans. A partir d'aquí crec que hem de millorar molt. A la primera part no hem estat bé, no hem jugat bé, hem de ser autocrítics. A la segona crec que hem estat bé, hem sigut ambiciosos, hem anat pel partit, ho hem intentat, hem sigut valents, i al final la jugada polèmica que ho veu tothom, no cal que jo digui res, no? És claríssima. La mano es inventada. És així. És així. I además en la reunión lo dijeron. Habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Y la segunda, que no iban a pitar manos que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara, la de Gaby. Yo creo que todo el mundo lo ha visto.
Calent, calent. Estava Xavi a la sala de premsa i també en declaracions a DAZN. Hola, Dani Solsona, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
M'agrada molt haver-te retrobat avui.
Igualment.
Estic content. Igualment. Estàs moreno, estàs bé, et veig amb bona cara.
Sí, home. Bé, no gaire content pel resultat, però
ni dels uns ni dels altres, no, avui? Ha estat un diumenge, sí, sí, que no ha estat gaire positiu pels equips catalans. També tenim per aquí l'Àngel Pichi Alonso. Hola, Pichi.
Què tal?
Què tal? Com van les vacances, Pichi?
Força bé, les vacances sempre van bé.
Val. Però si estàs a vacances sempre, no?
Quasi sempre.
I tenim per aquí el Vilajoana també. Hola, Xavi.
Què tal, com esteu?
Molt bé, com va l'estiu?
Bé, intentar-me posar un nen com el Dani.
Ah, això costa, eh?
Això tardaràs un mes i mig, eh?
Ja. Una mica.
Tres vides necessitaré.
Sí, sí, com a mínim. Bé, escolta, què us ha semblat? Això de que comenci la Lliga a l'agost, no? Encara estem tots encara en fase de rodatge, els equips, els aficionats, no? Tots una mica. Què us ha semblat al Barça? Començo de tu, Pichi. Què t'ha semblat el partit amb tot el que hi ha hagut?
A veure, sí, és cert que hi ha unes connotacions que amaguen una mica el resultat del partit, no? La permissivitat arbitral davant d'una manera de jugar del Getafe que és coneguda per tothom. Per tant, no ha sorprès al Barça que el Getafe li plantegés un partit com aquest, eh? Devia estar molt preparat a anar sabent el que tindria al davant, i a mi em semblaria trist que es parlés només d'això i no es parlés del joc del Barça. A mi el Barça la primera part m'ha semblat un equip que jugué caminant. Tornem al que vam veure en alguna època passada, on els centrals són els que més tenen la pilota, la conduixen, ningú es mou, no hi ha mobilitat, no hi ha intercanvis, no hi ha dinamisme. I el Barça no pot perdonar o regalar 35 minuts o 40 minuts. Sota el meu punt de vista, ha d'anar a guanyar el partit des del primer moment, i per guanyar el partit ha de posar una intensitat que avui no ha posat. La segona part, cert que ha canviat, eh? Però la primera part jo crec que l'ha regalada totalment.
Ja, però es pot entendre, no?, que la jornada 1 potser encara li costi una mica.
No, però no, si no és costar-li, és obvi que li ha de costar, però li costa a tots els equips. Però el ritme de joc, si veus el Madrid ahir a Sant Mamés, és un altre ritme, és una altra història. El Barça caminant, centrals, pilota de central a central, crec que Pedri ha jugat excessivament, sobretot la primera part, molt a dalt, quasi com a punta, i ha participat molt poc. Però jo crec que el que requereix és futbol més ràpid. Estem en aquell futbol que en ocasions hem criticat de molta lentitud. Si la pilota no circula ràpidament, independentment de que hagi defensat molt bé el Getafe, que ha fet línia de 4 però que era de 6 en moments, perquè tant Maximovic com Iglesias es col·locaven en aquesta línia de s'incrustaven com a centrals també, i eren línia en molts moments de 6 que van defensat bé, però el Barça ha de crear molts més problemes en tres quarts del camp. Això és el que dic jo. Una altra cosa és que estigués més o menys encertat, però la intensitat i el ritme jo crec que és obligat al partit número 1 com el 10, com el 33.
Solsona, què t'ha semblat a tu?
Home, jo entenc perfectament el que està dient el Pichi, eh? Però és veritat que en funció del rival que tens davant, doncs a vegades pots fer unes coses o no fer-les, eh? I tots sabem, perquè això és sabut, l'equip de Bordalà, sobretot allà al Getafe, doncs que és un equip que és farragós, és incòmodo, és... els jugadors estan super motivats encara més quan juguen contra el Barça o contra el Madrid, doncs que et fan la vida impossible, que no et deixen girar, que t'agafen, que et fan faltes, que et diuen, estan a sobre, i tot això fa que el jugador no es trobi còmodo, que no trobi bé la posició, es tanquen bé. Avui Pedri, com estava comentant el Pichi, Pedri no ha intervingut.
Ha costat trobar-lo molt a la primera part, a ell i a Gundogan ha costat.
Gundogan també li ha costat, per què? Perquè està molt més a prop de Lewandowski, i aquí és on el Getafe s'ha fet fort, amb Gené i Marcimovic i tota la companyia que tenien allà, doncs, i clar, això fa que els que tenen més la pilota sempre són els defensors, perquè és els que tenen menys obstacles, i ahí és quan comencen a circular la pilota i els demés estan esperant. És complicat. Jo sé que és el primer partit, que sí que el ritme podria ser més alt, però a vegades el ritme no pot ser més alt, entenc jo, perquè el rival et dificulta moltíssim. I aquest equip és així. Després jugarà contra un altre rival que no és del potencial del Barça o el Madrid, hauran de fer alguna cosa més per guanyar els partits, obriran una mica més el camp i els rivals hi poden crear més situacions de perill, cosa que no fa quan juguen contra el Barça. Jo he vist bé alguns jugadors, O sigui, Oriol i De Jong, sobretot per mi De Jong ha estat fantàstic, i després, doncs, a dalt, imagina't, Lewandowski lluitant contra dos, tres paparres d'aquells que a sobre no et deixen viure, perquè hi ha defensors que són molt bons defensors, però és que aquests són defensors que a sobre et posen el peu, t'agafen, et diuen qualsevol animalada, vull dir, i això fa posar, vulguis o no vulguis, et treu una mica del partit. Lewandowski no ha rematat només una de cap, que l'ha deixat morta en segona jugada.
No tenia un entorn fàcil avui, no?
No, de fer, a més, el primer partit. Els jugadors van més revolucionats del compte. I contra el Barça, veiem a Mata... Escolta, un jugador que està ben fresc de cap i que no d'això, la segona entrada no la fa. No la fa, la segona entrada. Rafinha segurament tampoc fa aquesta acció, però és que abans ja havia fet una diagonal i ja li havien posat el colze. Vull dir, que sabies que anaves a trobar això. El que passa és que quan és un partit tan lleig, això no agrada. No agrada a segons qui, sobretot els del Barça, evidentment.
Vilajoana.
A veure, és el típic partit contra el Getafe que has d'estar molt fi. És a dir, amb un equip tan tancat que és tan agressiu en els duels individuals, òbviament, si tens un àrbit que no talla el joc quan l'ha de tallar, òbviament encara has de ser molt més ràpid, perquè tots els duels te'ls guanyen amb falta o sense falta, per tant has d'estar molt fi. I a més has de tenir desequilibri a tres quarts, quan et defensen amb sis en línia, etc, tan tancats. I clar, jo escoltava que és veritat que el Barça sembla que no ha notat Dembélé, en aquest cas, però és veritat que amb equips com el Getafe, i més en un principi de temporada, que les cames encara no estan fresques i que no estàs amb aquella espurna que pots tenir més endavant la temporada, tu necessites desequilibrar a partir de tres quarts. I si no estàs fi, amb un equip contra el Getafe, a la que trigues dos segons més del que toca, tens la patacada, el tens a sobre, de males maneres, i això fa que el joc no tingui continuïtat. I això va lligat una mica amb el que deia el Pichi de la mobilitat. És a dir, tu per desordenar un equip com el Getafe t'has de moure molt, tu i la pilota. I jo crec que això avui al Barça li ha faltat. Perquè és el primer partit de Lliga? Pot ser que la cosa millorarà, segur. Però és veritat que avui, malgrat les maneres del Getafe, no ha estat el que esperàvem. Llavors, jo no sé si trobarem a faltar Dembélé, però és veritat que en partits així el que cal són jugadors que desequilibrin. I avui, i més amb l'expulsió de Rafinha, no els teníem, sobretot a tres quarts, a partir de tres quarts. I això jo crec que el Barça...
Home, però a la banqueta sí, home, jo crec que Ansu està molt millor.
Poden
donar cosetes.
Exacte, la segona part, que és el que ha passat una miqueta la segona part. La veritat és que ha sigut 0-0 i era un partit, a mi el que m'estranya, les queixes, quan saps que ets el que et trobaràs. És a dir, el Getafe no ha sorprès a ningú, entenc jo. A ningú.
Sí, però jo crec que el que ha sorprès és que l'àrbitre fos potser tan permissiu que s'ha arribat a un punt que després Rafinha s'equivoca, eh? Jo crec que amb això estem tots d'acord, no? Tots heu jugat a futbol.
Sí.
No? Se li va al cap, no? És imperdonable.
Sí, no pots. I més, insisteixo, quan ja saps que et pot passar això, és a dir, saps que et calentaran, saps que et faran moltes faltes i moltes d'elles no te les pitaran, segurament, perquè jo crec que els àrbits al final amb equips com el Getafe, clar, si posessin a ser molt estrictes o si fessin exactament el que segurament haurien de fer, és que igual el Getafe acaba amb 6 tios. Llavors, bueno, una cosa porta a l'altra, no? I acostumen a ser molt més permissius perquè sembla que ja s'ho esperen, no? Que el Getafe jugui així, tingui aquesta manera de jugar. Això no vol dir que ho hagin de permetre, òbviament.
Perquè les entrades, si vas a mirar, entrades violentes no n'hi ha hagut. Almenys que jo record violentes, una entrada de dir, n'hi ha fotut una garrotada no sé qui. No recordo violentes.
Els cops de colze, ara, de Damián, de l'altre, no?
Aquestes agafades, aquestes cops al turmell, aquesta quan s'agira, t'estira de la samarreta, tot això, estan... l'àrbit que fa la primera t'ensenya la groga tal, que, on està el límit, clar, ells juguen amb això, o sigui, entrada violenta, l'àrbit en seguida t'ensenya la tarja, ho té claríssim. Ara, quan són entradetes, que són les que et dificulten per fer el joc i per donar-te la volta i per tenir continuïtat, no, aquestes faltes a vegades són més permissives. Hem vist en molts partits jugadors al mig del camp que se'n van del seu migcampista i el migcampista l'agafa per la samarreta i no ensenya
no,
la
tarja. Res, sí.
Per exemple, quedo sorprès.
A Imuniain, minut 2, li protesta no sé què d'àrbitre i va dir... Hasta aquí, groga.
Pam, groga.
Minut 2. I la resta de jugadors ja saben que aquí no poden anar-li a discutir res a l'àrbitre. Doncs avui això Soto Grado no ho ha fet.
Sí, sí.
Tu entens les queixes de Xavi, Pichi?
Vull dir que l'entrenador ha de mentalitzar els seus futbolistes, els que coneixen, i repetir pels que...
acaben d'arribar.
Perdona, pels que acaben d'arribar. I han de saber que es trobaran un equip rocós, un equip que t'agafa, un equip que constantment està a sobre, que te fa faltes, que perd temps, tal i qual. I per tant l'has de preparar mentalment perquè no tingui la reacció que ha tingut Rafinha. Perquè Rafinha, un minut i mig abans, havia tingut un petit cop amb el jugador del Getafe i ha anat calent per ell. I per tant pot fer perdre un partit i pot perdre un títol en aquest sentit, no? I jo crec que el primer és que els jugadors saben el que es trobaran al terreny de joc. I sí, és cert que, per exemple, Damián, que haurà fet no sé quantes faltes, ha vist la targeta al minut 81.
Sí. I per la menys falta, potser.
Jo entenc que la primera trompada d'aquestes desmarcades que es posa i que posa el colze i això, la primera... el VAR li ha de dir cuida que tal, no, ja sé que si no és vermella no pot entrar al VAR, però el VAR li ha de dir oye, que este jugador le ha dado un codazo, que lo sepas, no?
Sí.
I així impedirà que si li traus una targeta groga que la següent acció el facis al carrer si torna a repetir. Ara, si l'àrbitre no li trau targeta, pues se va agrandant i cada vegada segueix en aquesta línia, li deixo dir. Damián, ja sabem que tot és, per mi és un bon defensor, un meravellós defensor, però té aquest estrigui... Bueno, digue-li com vulguis, no?
És que,
però que, òbviament, trauen de quici al rival, al davant del rival.
Has vist l'acció que Abde se la tira i la pilota surt a fora al camp i segueix corrent Abde...
Aparell.
I Damián ja anava darrere, però fora del camp. És que és un... Bueno, i això s'incrementa amb el discurs que deu fer Bordalàs als entrenaments i quan està al vestidor. Vull dir, això
però que, repetim, però que tot això no amaga les mancances que s'han vist amb l'equip a la primera part.
Sí, sí, hi ha d'haver una millora, és evident, del Barça, sens dubte, no? Però avui el partit no es pot explicar sense tot el que ha passat al seu voltant, no? Amb aquestes accions més polèmiques.
Sí, però que no quede només amb això al final.
No.
Al final, d'aquí 3 dies, quedarà amb això i no amb la resta.
Bé, el partit podria haver canviat amb un penal... Que no sé què s'ha semblat a tu i la Joana, t'ha semblat aquesta última acció amb Araujo i Gavi com a protagonistes?
Home, sincerament, la mà que pita és justa, no, lo següent. És a dir, jo crec per això que tal com s'ha podit tota la jugada, li ha anat perfecte a l'àrbit, que no fos extremadament clara, m'explico? És a dir, perquè clar, allò que havia pitat, hòstia, li ha anat perfecte, perquè òbviament, si no pita la mà, amb les imatges del VAR, ha de pitar penal. Sí o sí. Estem amb el mateix. Clar, jo no sé què els hi expliquen, què no els hi expliquen. Com que cada temporada, quan comença la temporada, els hi expliquen unes coses de com interpretaran les mans, no mans, perquè a més tampoc és mà, clar, és més aviat ombro, no? Però també fa el gest. Clar, jo no sé què els hi expliquen. Jo el que tinc clar és que amb la repetició, veient-ho 20 vegades, jo no hagués pitat mà mai de la vida.
Perquè no has vist la repetició bona.
No, això també pot ser.
Va, a tu què t'ha semblat, Solsona?
Jo no, Dani, jo no veig mà, eh?
Veus, Pichi, tampoc.
T'ho dic sincerament, jo no veig mà.
Jo ja, només amb una repetició m'ha donat la sensació que li toca el pit i després li toca una mica el braç i li canvia una mica la trajectòria.
Però no li toca una mica el braç perquè li està agafant de la samarreta a l'altre,
sí,
l'està empenyent, no?
Però li canvia una... L'àrbit deu interpretar, jo penso amb la bona fe, que aquesta trajectòria de tocar-li el braç li va la pilota a Araujo. i per això li passen primer aquesta acció. Que si no, que si diu que no pita penal, doncs podria ser, potser un altre àrbit diu, jo, escolta, no veig mans per enlloc, no ho sé. És veritat que és molt dubtós, jo he vist 5 imatges i només amb una m'ha semblat que era mans. Amb les altres no.
Jo és tan justeta que, per tant, jo deixaria que l'acció continués i, per tant, és penal després. No, Pichi?
Sí, sí, no, és que jo t'he dit que jo no he vist mà, t'ho dic clar, i si a més et donen les consignes de que les mans han de ser clares, aleshores és encara més motiu per no pitar la mà. Perquè si no ho veus clar, no pots... és igual que quina acció va ser aquella del gol que van fer l'Espanyol i tal i qual. Si no es veu clar, no es pot donar gol mai.
Bueno, el contra l'Atlético de Madrid parles.
Sí, sí, crec que és aquest.
De la temporada passada.
Del gol, sí. Del nou gol. Sí,
sí. No, si no es veu clarament, no pots pitar-lo.
Si no
ho tens clar, no la pots pitar.
El que ha quedat clar, d'entrada, és que l'alineació semblava l'alineació titular. Amb Gundogan i Gavi fora.
No, és l'11 de gala. Per mi, si es posen a tots, aquest és l'11 de gala, perquè la defensa, jo canviaria, que ara us ho volia preguntar, jo canviaria Koundé per Araujo. Jo Koundé el posaria de lateral, si el Barça no aconsegueix fitxar un lateral, que, com deia la Marta abans durant la transmissió, ja cert optimisme que es pugui aconseguir la cessió de Cancelo abans del 31 d'agost. Hi ha bons inputs, hi ha optimisme que al final el jugador faci un esforç per rebaixar-se el sou i que s'adecui al que necessita el Barça i que pugui arribar cedit del City amb una opció de compra que sigui assumible de cara a la temporada vinent. A veure què acaba passant. Però si no, jo posaria Koundé, Araujo, Christensen, Valde, si estan en plenitud és la millor defensa, Romeu, De Jong, Gundogan, Pedri, i llavors aquí em balla Rafinha.
Sí, però...
podries posar Abde Dembélé, Abde Lewandowski, Rafinha Lewandowski, Ansu Lewandowski. No sé, ja, però pues, t'haurà d'adaptar a jugar a la dreta, també.
I també li han preguntat a Xavi per què havia jugat Araujo avui, que no tenia una referència per marcar, diguéssim, perquè ha jugat a la dreta, de lateral, i Koundé al mig, no? I ha dit que havia parlat amb els dos.
Ja ho ha fet en anterioritat, Dani. El Gamper ja ho va fer, i en un altre partit de pretemporada també ho va fer. A mi és que m'estranya molt, perquè, bueno, hi ha un principi que es diu el que funciona bé no ho toques. Sí. El Barça defensivament va ser el millor que va fer la passada temporada, i a mi Araujo, per mi, és molt més central que Koundé, no tinc cap mena de dubte. Koundé com a central, en mi, no seria titular.
Però perquè no t'ha estranyat, Àngel?
Araujo... Sí, sí, clar que m'ha estranyat. I jo ho he dit abans de la prèvia ja ho he dit, dic, no acabo d'entendre, sincerament, aquest canvi de que s'hagi queixat que ell vol jugar de central. Bueno, molt bé, però l'equip està molt per sobre de les individualitats, i si l'equip va rendir a la perfecció amb Araujo de central i Koundé de lateral, ha de seguir mantenint aquesta posició, a no ser que, bueno, que tingui ja partits concrets que creus que és millor com fa quan té al davant a Vinícius, però si no, no ho acabo d'entendre, aquest canvi de posicions.
Si vingués un lateral, diguéssim, top, com podria ser top,
Cancelo, sí.
Perquè se mantengui que pogués ser titular com Cancelo, aleshores el central seria en Koundé
i
Araujo.
Aquí potser Koundé surt perdent i juguen Araujo Christensen de centrals, no?
Però Christensen també cada dos per tres està tocat, no? Físicament no acaba de posar-se mai al 100%, no?
Ja. Què en penses, Xavi?
A mi que... No és que em preocupi, però el que tinc ganes de veure és si realment jugar amb 4-4-2, entre cometes, molt, per malgrat que un d'aquests 4 pot jugar a mig fals extrem, si serà una constant, perquè jo crec que aquesta és una manera d'afrontar un partit que té coses bones en funció del rival que tens davant, però també et condiciona moltes altres i et limita amb altres, no? És a dir, jo no sé avui fins a quin punt, amb un Getafe tan tancat, no et calia haver sortit abans amb un Abde, per exemple, que t'obrís per l'altra banda, perquè en definitiva el Getafe t'apretava molt a darrere. És a dir, problemes de sortida no en tenia masses al Barça. Llavors, clar, si aquest ha de ser l'equip titular, diguéssim, i que puntualment doncs, es jugui amb dos extrems purs, per dir-ho d'alguna manera, doncs no sé si al final això és, no sé, si ens limita molt.
Veurem què passa en els pròxims partits, no?
Però si poses dos bandes obertes, Rafinha i Abde, per dir alguna cosa, has de sacrificar algú del mig del camp, eh? I ara els que hi ha al mig del camp són pesos sí. pesados, eh? Són sí. pesos sí, pesados, sí, sí. eh? No, sí.
Sí, evident.
No. Clar.
Què dius, Pichi?
No, que cada partit té la seva història, òbviament. El
sí, però jugues contra el Madrid.
No, clar. Sí. Jo entenc el que diu Xavi en aquest sentit, que avui era un partit on estava segur que t'anaves a trobar un equip que anava a defensar proper, com diuen, en bloque bajo, proper a la seva porteria, i per tant amb molts pocs espais. I si hi ha pocs espais, doncs, jugar amb dos homes que puguin tenir desequilibri en jugada individual, com és el cas de Abde sobretot, i després Rafinha a l'altra banda, pues, i no tens el risc de que te guanyin al centre del camp, perquè ells fan la transició ràpida i ja està, no són un equip que et pugui tocar i crear problemes. Aleshores, en partits com aquest, pues, és molt probable que sigui una bona idea la de apostar per dos extrems que s'equilibren, però després quan jugues contra un rival d'entitat és obvi que jo soc partidari, ho he dit sempre, perquè ho saps molt bé, Aleix, que l'any passat quan els pitjors resultats que va donar l'equip va ser quan jugaven dos extrems purs.
Sí senyor, sempre ho has recordat això, Àngel. Ja,
t'estàs modernitzant, amb el bloque bajo i
tot.
No,
ja, però això dic que pensen enrere, com diuen, en bloque bajo.
A veure,
I los dos del cuadrado de delante. No?
A veure, Cuadrados, 1:01. Avui ens allargarem fins a 2:45, no està malament, no? Per començar,
no, està bé.
Per la rentré, ja, no, fins a 1:30, la
acabes d'arribar i estàs fortíssim.
Venim a treballar, venim amb ganes, exacte, amb il·lusió a treballar aquesta nova temporada de ràdio. Clar que sí.
I sí, m'han dit que estem moltes vacances, sí.
Re, un mes com tothom, Àngel. Hem de fer 30 segons de pausa i després tinc 3 dades que vull compartir amb vosaltres i amb els oients, molt bones i molt curioses algunes.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
No, en fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, pulsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1. Diràs, amb Aleix Parissé. Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart.
Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. 1:03 de la nit, aquí seguim en directe al Tu Diràs. El dia que el Barça s'ha estrenat a la Lliga 2023-2024, estem fent tertúlia amb l'Àngel Pich Alonso, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana per analitzar aquest 0-0 a Getafe, que està ensopegada del Barça en la defensa del títol, en un partit que ha estat lleig de veure i farragós de jugar pels futbolistes. I teníem 3 dades que volia compartir amb vosaltres. Mira, la primera, de les últimes 8 expulsions en Barça-Getafe a la Lliga, 7 de les 8 expulsions jugadors del Barça. Aquesta és molt curiosa, eh? Han expulsat en un Barça-Getafe a Ronaldinho, a Zambrota, a Piqué, a Rafa Márquez, un altre cop a Piqué, a l'Englet i avui a Rafinha. 7 de les últimes 8 expulsions en els Getafe-Barça han estat de jugadors del Barça. Curiós, no? Perquè estem explicant que el Getafe és qui fa més faltes i qui intenta destruir el joc. Però així ha estat. O sí, això però, vol dir que però, aconsegueixen que el Barça caigui a la trampa,
exacte,
potser, no?
Exacte, i a més ho ha dit el Xavi també, que han caigut a la trampa en el cas de Rafinha.
L'altra dada. 4-0 del Barça al Coliseum. 4 temporades del Barça sense marcar al Coliseum Alfonso Pérez. va ser la temporada 2021 1-0, derrota, la 21-22 0-0, la 22-23 0-0 i avui la 23-24 0-0. De fet, va, no em diríeu mai qui va fer l'últim gol com a jugador del Barça al Coliseum. Si em traieu aquesta, és que és de nota, eh?
No, jo no.
De la temporada 2019-2020. Algú me la sabria dir o no? No, eh, Vilajoana?
No.
Setembre del 2019. És l'últim gol d'un jugador del Barça al Coliseum. No, eh, Pichi?
Setembre del 19.
Setembre del 2019, imagina't. No, eh? Junior Firpo. Junior Firpo va fer...
Va ser l'únic gol que va fer, no?
Jo crec que sí. Junior Firpo, setembre del 2019, l'últim jugador del Barça que va fer un gol al Coliseum Alfonso Pérez.
Ara que ho dius és veritat, jo estava al camp.
Clar, tu formaves part de la Junta, no?
Sí, vaig anar a aquell partit, és veritat.
El Barça guanya 0-2, gols de Luisito Suárez i de Junior.
És més, recordo que va ser un partit en què es va jugar, em sembla, a les 4 de la tarda, perquè feia sol, molt de sol.
Sí.
I el camp estava sec i alt, la gespa, sí. Estava alta.
Sí.
A veure, i l'altra dada. L'altra dada és espectacular. Portem 8 partits d'aquesta jornada, de la jornada 1 de Lliga... 8 partits. No hi ha hagut cap victòria local en 8 partits. Cap victòria local. Portem 3 empats. El del Barça és un dels empats. El del Girona és un altre dels empats. 3 empats i 5 victòries visitants. Queda demà el Cádiz Alavés i l'Atlético Granada. Si no guanyen el Cádiz o l'Atlético, o els dos... no hi haurà cap victòria local en la primera jornada de Lliga. Això ha passat només 3 cops en tota la història de la Lliga. Des del 1928, només en 3 jornades de totes les Lligues, no hi ha hagut cap victòria local. A mi em sembla cridaner, perquè a més hi havia equips, no, que, com el Villarreal avui jugant a casa, la Reial Societat jugant a casa...
Sí, però jugava contra el Betis.
Sí, sí, sí.
Equips bons. La quiniela destrossada.
Destrossada, si no, totalment.
Destrossada totalment. Ningú posa tot dosos o empats i dosos, però bé. És així, l'Atlético de Madrid jo crec que ho té bastant bé, no?, pel Granada, però també semblava que ho tenia bé a la millor la Real amb el Girona, però avui en dia és difícil, eh?, és difícil. I sobretot quan és a l'inici, eh?, a l'inici els equips estan forts, venen amb il·lusió, amb ganes, a veure si poden aconseguir l'objectiu a final de temporada, volen començar bé per arribar després a bon nivell a mitja temporada, però al final potser la pressió tampoc acaba com per guanyar els partits. Eh?
Què t'està semblant l'inici de Lliga, Pichi? Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció d'aquests 8 partits que portem?
No, l'atenció l'ha de quedar, no?, en aquest sentit, que la Real ha estat incapaç de guanyar el Girona, el Villarreal ha perdut amb el Betis... Vull... és més factible que les sorpreses es donen ara a l'inici de temporada, no? Perquè, bueno, hi ha jugadors nous, potser l'estat de forma encara no està molt lluny de l'idoni, i hi ha moltes possibilitats de donar-se moltes més sorpreses.
El Sevilla va perdre a casa, el Celta avui ha perdut a casa, l'Atlètic Club a Sant Mamés, és cert que era el Madrid... però també va perdre, vull dir que...
Però hi ha jugadors que juguen i que saben que tenen ofertes que a millor no continuaran amb el mateix club, perquè el mercat fins al 31, vull dir, són situacions complicades. El del Real Madrid...
Què et va semblar?
Home, no va ser un partit brillant ni molt menys, amb un mig camp poderós físicament, amb aquest Bellingham jugant amb el rombo, i poca cosa. A mi jo crec que perd molt amb Vinícius, de moment. Això no vol dir que es comenci a adaptar jugant amb aquesta posició més centrada amb Rodrigo, però que encara que no jugui molt bé al camp de a Sant Mamés, és un camp que li va bé, li ha anat sempre bé. L'altre dia miràvem les estadístiques i no sé si en els darrers 15 partits o 20 partits l'Atlètic Club ha guanyat una o dues vegades. Vull dir, que és un camp que no jugues bé, però no saps per què, al final guanyes. i l'Atlètic Club té unes mancances tremendes, ja les tenia l'any passat, eh? Sobretot de referència en punta, que des que va marxar a Duriz no han trobat un atacant solvent. Sí, Williams sí, però no acabes, i Guruceta, Villalibre, vull dir, no tenen un jugador. No,
i després se li lesiona Militao, que avui hem sabut que és una lesió greu. Ara tenen Courtois i Militao, no, que són dues peces clau, Pichi, pel Madrid, a llarga durada.
Sí, sobretot Courtois. Jo crec que la baixa de Courtois és molt significativa. Si és cert que Militao va fer una temporada extraordinària la passada, però bueno, jo crec que Rodríguez pot rendir i no es notarà tant, però la porteria, Courtois va salvar molts, molts partits al Real Madrid. És una baixa sobresalent, sí.
Fitxaran a Kepa, si no hi ha cap sorpresa, no és oficial, però avui...
Què? Escolta, Courtois és el millor permís, probablement el millor porter del món. Per tant, el recanvi que vingui no serà del nivell d'ell.
Ter Stegen li discutiria a Courtois, no? La temporada passada, potser, o no?
Està en un gran nivell.
Sí, no, Ter Stegen està en un gran nivell, però Courtois va salvar molt i molt i molt el Real Madrid, eh?
Avui, a Munic, presentaven Harry Kane, i el CEO del Bayern, que és el senyor Jean-Christian Dresen, ha dit, estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo por Kepa, perquè el Bayern de Munic volia Kepa, y queríamos presentar también a Kepa hoy, con Harry Kane, aquí los dos. Diu, pero el jugador ha elegido fichar por el Madrid. O sigui, la confirmació ha arribat de Munic, la confirmació.
Però va cedit.
Cedit pel Chelsea?
Kepa va cedit. No, està traspassat. Ja. En el cas de Militao, la defensa del Madrid, doncs sempre tenen el recurs de Nacho. Tenen a Rüdiger, a Alaba i Nacho.
Aquest ritme d'aquí 10 anys encara el tindran, aquest recurs, eh?
Doncs escolta, si no el tinguessin haurien de fitxar algú, eh?
Sí, és veritat, sí. És així.
Què et sembla, Vilajoana, al Madrid? No sé si vas poder veure alguna cosa i tota la mala sort que s'ha tenint amb les lesions.
Home, són dos peces molt importants, pel Madrid. Estic d'acord que el porter, tal com juga al Madrid, per ells és clau, perquè els hi ha salvat sempre molts punts, molts. I el central, bueno, com que és un equip així desordenat, és veritat que hi ha vegades que quan ha de defensar, home, Militao és una peça molt important, però bueno, estic d'acord que aquesta pot ser més senzill de suplir. Ara, estic que en una setmana... totes lesions d'aquest nivell, no, òbviament ho tindran fotut per substituir-los, això està clar.
Sí. Pensa que no tenen el nou que volien, eh?
Ja.
O que necessiten, sota el meu punt de vista. Que està parlant que Rodrigo ahí està molt còmodo i pot fer molts gols, però bueno, està per veure. I jo crec que Vinícius perd, tot i que ahir va estar bé, perd molt jugador si el fa jugar centrat, eh?
Sí, però esteu d'acord amb mi que tornem a estar amb el mateix. Al camp del Bilbao, quan vas al camp del Bilbao, al Madrid va al camp del Bilbao, tots esperem que sigui, hòstia, un camp difícil, no?, que segur que patirà o que inclús pot arribar a perdre punts, etc. I jo no em sé l'estadística, però m'agradaria veure en els últims anys quantes vegades ha perdut el Madrid al camp del Bilbao.
Ja t'ho dic, els darrers 15 o 20 partits... em fa la feta que ha guanyat un parell de cops a l'Atlètic Club.
Ara t'ho miro exacte, sí.
Només.
Veus? I en canvi,
el Madrid,
no? Tots
el Madrid
tenim...
surt des del minut 1 amb intensitat, eh? Jo ara millor pitjor.
Però
surt des del minut 1 a tot aquest any, a guanyar el partit, no a desgastar el rival per guanyar-lo la segona part.
Però, Pichi, amb el mig camp que té el Madrid, amb Tchouaméni, Camavinga,
múscul,
Valverde i qui és l'altre, n'hi havia un altre per allà al mig. No sé qui és. Sí, aquests tres.
I Bellingham.
Si no corren i posen intensitat, no tenen la capacitat tècnica que poden tenir Gundogan, Pedri i De Jong i companyia. Això no vol dir que siguin mals jugadors.
Dani, no crec que hi hagi tanta diferència, eh? Te'l discutixo.
discuteixes a Pedri, Gundogan amb Camavinga i parlo futbolísticament, una altra cosa sí. És el físic, eh? I el treball i el que poden aportar amb un equip que és el Madrid o podria ser en el Barça i això, però com a...
Pues, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni i Valverde, els que van jugar ahir a Bilbao, sí. Crec que estan bons entre el camp, o millor com Gundogan, Pedri, De Jong i Oriol Romeu. Jo,
vale. Tu creus que poden competir mig del camp a mig del camp?
Tu agafaries algú per jugar al Barça?
I, bueno, escolta, jo crec que Bellingham al Barça seria titular indiscutible.
Jugant de què? De Pedri o de Gundogan?
Sí,
al final del quadrat.
Sí. O de Gavi?
Sí. Escolta, mira, ara que dieu això, Vilajoana, a tu et sembla que Romeu i Gundogan... perquè clar, el Barça, l'11 del Barça d'avui és el mateix que el de la temporada passada, posant Romeu per Busquets i Gundogan per Gavi. Tu creus que amb Romeu i Gundogan el Barça és millor que amb Busquets i amb Gavi?
A veure, jo crec que l'Oriol Romeu ens, o sigui, li anirà molt bé al Barça per la tipologia de pivot que li agrada més a més al Xavi, que és molt més estàtic, molt més posicional, molt més d'anar amb intensitat als talls, o sigui, o els duels individuals contra els altres equips. Jo crec que aquest l'Oriol pot suplir bé. Gundogan és veritat que és un jugador, amb el City, és un jugador que li agrada arribar, que té arribada, que sap, evidentment, combinar molt bé, però jo crec que Gundogan necessita més espai, eh? És a dir, el City, per exemple, es feia un fart d'arribar a l'àrea. Per tant, és un jugador que ja li agrada fer això. Per tant, s'ha de generar el context perquè pugui tenir arribada. I per fer això, tornem a el que dèiem al principi, ha d'haver-hi una mobilitat de pilota molt gran, que això va lligat amb molta mobilitat de la resta de companys i de jugadors. Per tant, a mi, espero equivocar-me, eh? Espero que això siguem capaços de fer, perquè si no desaprofitarem una de les grans virtuts que té Gundogan, que és l'arribada a l'àrea.
Val. Però això és millor aquest Barça o el de la temporada passada?
El partit número 1, no? M'ho has de preguntar.
No, què en penses?
No,
jo crec que és millor Romeu, més jove que Busquets, i té les mateixes, més o menys les mateixes prestacions aquí, i està demostrant que és un gran fitxatge, i jo crec que Gundogan és millor que Gavi, jo crec que és millor aquest Barça. Jo em mullaré, però després ja ho veurem, bueno, el temps dirà.
Sí, també et dic una cosa, eh? Jo crec que Gavi i Gundogan no són ni molt menys un perfil similar, eh?
Ja.
Llavors, clar, depèn del que busquis en aquest sentit, i depèn de com complementis la resta.
Pichi, tu què en penses?
Home, són dos grans fitxatges per mi. Gundogan és un jugador... Avui al minut 1 ha arribat, ja hem pitat fora de joc, però ha estat a punt de marcar al minut 1, primera arribada. Jo crec que els centrecampistes del Barça han de portar, com a mínim, cadascú d'ells 5 o 6 gols, com a mínim. I si mires els de l'any passat, Pedri, que es va disparar en una època determinada, em sembla que va arribar a 8 o 9, però Gavi no sé si en va fer 1 o 2 com a molt, i Busquets no en fia cap, i necessites jugadors d'arribada al Barça. Que jo crec que el problema del Barça en aquests moments és la capacitat o el potencial a tres quarts del camp. Jo crec que Lewandowski el fem dolent. Hi ha molts partits, avui sense anar més lluny, que han fet dolent a Lewandowski.
I tu què en penses, Dani?
Sí,
és millor aquest Barça o Sara? Pot acabar sent millor aquest Barça que el de la temporada
passada?
A veure,
està molt bé Xavi perquè ha complementat, hi ha comparacions, no es poden fer comparacions amb Busquets. Busquets jugava sol allà, pràcticament sol al mig, a vegades li donaven cop de mà De Jong, però no hi ha Busquets, ara amb Oriol, i De Jong també està més a prop, no? Pràcticament és com un doble pivot, encara que després De Jong doncs trenqui línies i faci aquestes conduccions, Oriol Romeu és el que es queda més per davant de la línia defensiva i busca més la recuperació en cas de pèrdues de pilota, no? Jo crec que està molt bé aquest complement i jo crec que pot donar molt bon resultat. i ho estem veient. Una altra cosa és després l'arribada que puguin tenir els dos interiors, que se'ls reclama doncs marcar alguns gols més, perquè Lewandowski evidentment que marcarà gols i en seguirà marcant de gols, però no marcarà 40 cada any, o 30, i a més a vegades, és veritat, i en funció de la circulació de la pilota, si va fluida o no, i va ràpida la pilota, doncs Lewandowski pot intervenir més amb les jugades i pot col·locar-se bé per rematar. Quan no és així, doncs veus a Lewandowski i et dona la sensació de dir, hòstia, aquest delanter ja va de baixada, no? Sembla, o sigui, la sensació és ja va de baixada, clar, té 35 o 34, no sé quan, sembla que ja... No, és perquè el context no està ben preparat perquè ell pugui arribar a bones situacions.
Pedri, a la primera part, en la posició que ha jugat, molt avançat, quasi era segona punta, i de fet ha participat molt poc del joc, a la segona part hi ha participat més, però...
Estava molt tapat, no sabia separar-se del seu defensor, tenia un defensor a sobre. Sí que és veritat que ha estat com desaparegut, Pedri, no? Li ha costat molt entrar en joc. Sí, és així. Bé, veurem el Barça, eh? Diumenge que ve, recordo, l'estrena a Montjuïc en partit oficial. Diumenge que ve, quarts de vuit del vespre. A dos quarts de vuit del vespre, Barça-Cadis, el primer partit oficial a Montjuïc, en la que serà la nova casa del Barça. Si tot va bé, fins al novembre del 2024. Si tot va bé.
Què tal la pujada a Montjuïc?
Bé, molt bé. Vaig pujar caminant l'altre dia, el dia del Gamper, des del Paral·lel, i molt bé. Les escales mecàniques van funcionar a la perfecció, feia bona temperatura...
Veu tenir sort amb les escales. No. Perquè quan jugava a l'Espanyol no anava cap.
Jo el que vaig pensar és... Els dies que foti fred o plogui, ni escales mecàniques ni res. Hauràs d'agafar la llançadora aquella a Plaça Espanya i el bus aquell llançadora que et porti a dalt, perquè si no... Veurem quina és la resposta diumenge del públic. És cert que és 20 d'agost, però veurem quina és la resposta del soci o del seguidor del Barça. Tenim el Joan Camí tornant d'Albacete. Vull que parlem uns minuts de l'estrena de l'Espanyol a la segona divisió. Abans, però, Vilajoana, Solsona i Pichi. Neymar, pel que sabem a RAC1, i també han publicat diversos mitjans, sembla que està a un pas de marxar a l'Aràbia Saudita. Se n'anirà a l'Al Hilal.
Està bé, allà.
Està bé, no, allà?
Sí.
Ja està bé. Jo, tots estàvem d'acord, no?, que no era una bona idea que tornés, o una bona solució.
Si estigués aquí a la plantilla, tampoc vindria malament, eh?
Un polvorí, ja,
no, sí, bueno, sí, independentment, eh? Jo...
És un pack. Lo bo i lo dolent és un pack.
És un pack,
i,
sí.
I lo dolent és molt desequilibrant per en benefici de l'equip del vestuari.
El que sabem és que se'n va allà i no es mou d'allà. Paguen gairebé 80 milions al PSG i en variables se'n pot anar a més de 100 milions. Els variables de...
Traspàs.
Sí, un traspàs que se'n va a l'Al Hilal. En principi s'ha de tancar les pròximes hores, però això és el que sabem i també han publicat diversos mitjans. I Mbappé, avui ha tornat als entrenaments i sembla que jugarà amb el PSG. També pel que ens arribava des de França, que potser pacta una sortida el 2024 per una quantitat. Llavors aquesta temporada la jugarà i en comptes de marxar gratis el juny del 2024, l'equip que el vulgui haurà de pagar una quantitat al PSG, que és l'únic que volien. El que volien és que no marxés gratis el juny del 2024, per això han forçat tant la màquina. Llavors, potser el jugador renova una temporada, però amb una clàusula de poder sortir el juny del 2024 per una quantitat pactada amb el club que sigui. Que tot apunta que és Bala Blanc, el club que sigui.
Bueno, això ja dura, ja fa un parell de temporades, eh? Sí, el que sí que estava clar és que el... Com es diu el president? El Khelaifi?
Nasser Al-Khelaifi.
Sí, va dir, no, doncs a la grada, eh?
No, per això dic que sembla que han arribat a un acord de dir, fem un paripé de que renoves i si vols pactem una quantitat de sortida el juny de 2024. I sembla que anirà per aquí la cosa. A veure si es confirma. I avui sí, també hem vist Dembélé entrenant-se amb el PSG per primer cop. Dembélé i Mbappé avui, els dos, per primer cop.
Sí, perquè Luis Enrique arriba allà sense Mbappé, sense Messi, sense Neymar i empates amb el Lorient.
I amb Marcos Asensio.
I amb Marcos Asensio i Soler.
A mi no em va agradar gens, el PSG. Però bé, ja ho veurem, Pichi, a veure com li va la cosa.
De moment no ha començat gaire, no? No. Va jugar amb molts centrecampistes, poc atacant, i bueno, la veritat que,
sí, és cert que la Lliga Francesa la guanya amb molta comoditat, però l'objectiu és Europa.
Sí, sí. Per tots, pel Barça també. Queda, sí, sí, molt.
Pel Barça també.
Queda molt. 1:24. Re, fem 30 segons i anem cap al Albacete. A veure què ens explica el Joan Camí. Aquest empat a 1 avui de l'Espanyol en el primer partit de segona divisió.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Aquí a Dazón som de veure la Liga a tot arreu i de reviure el partit una i mil vegades. Aquí som d'esport. Viu la Liga i tots els esports que t'agraden des de 29,99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A RAC 1. Tu diràs... amb Aleix Pariser.
I també amb Dani Solsona, Àngel Pichalonso i Xavi Vilajoana. Avui en aquest primer Tu diràs de la primera jornada de Lliga, en l'estrena del Barça, analitzant aquest empat a 0 al camp del Getafe. I avui també ha debutat i s'ha estrenat l'Espanyol en el seu intent de tornar a primera divisió, el Carlos Belmonte d'Albacete, 1-1, amb una gran actuació del porter Pacheco. Joan Camí, hola, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Per on esteu ara amb l'Eduard de Batlle?
Doncs diria que estem a Benicarló.
Bé. Mira, Pichi, estan a Benicarló.
Ah, mira.
Si voleu parar un cafè...
Com un cafè. Posa-li unes gambes.
Un gin tònic. Per conduir és necessari un cafè, Dani.
Clar, un gin tònic, clar, seria un cafè. Ja ho ha dit bé, Pichi. Molt bé, Àngel, molt bé. Bonica població, Benicarló, que és on tenim el Pichi també.
Aquí estic jo, sí.
Crec que sí. Bé, doncs, no, aneu en compte, Joan, digue-li, l'Edu, que precaució.
Tot controlat.
Precaució. Quines sensacions queden?
El radar sap on està, no?
Sí, comenta-li. Ja t'ho avisarà.
El mòbil que li detecta.
Envia-li per línia interna. No, anava a dir, quines sensacions queden, Joan, després d'aquest empat a un?
Doncs molt dolentes, Aleix. Més enllà de l'empat, evidentment, que no deixa de ser un mal resultat per l'Espanyol, tenint en compte les expectatives que hi ha aquesta temporada. També per com ha anat el partit, ara ho explicaves, l'MVP, el millor futbolista, ha estat Pacheco, que després ens ha assegurat que mai havia aturat dos penals en un mateix partit, que probablement estem davant del seu millor partit amb la samarreta de l'Espanyol. S'ha avançat primer l'equip de Luis García, gol de Calero, i a la segona part empatat l'Albacete. Podem escoltar el tècnic blanquiblau fent la valoració d'aquest primer empat de la temporada.
Creo que el primer tiempo, si quita las dos opciones aisladas del penalti, el equipo en primer tiempo es muy superior. Esas dos acciones, la segunda desafortunada de penalti con el balón en la mano, la primera sí es cierto que falto de contundencia en la defensa de ese balón largo. Segundo tiempo sí que hemos sufrido algo más, sobre todo porque ellos hemos arriesgado dejando a Martín en el campo y Nico.
Una pregunta també obligada aquests dies a l'Eix en època de mercat és precisament pels fitxatges. Recordem, l'Espanyol és l'únic equip de primera i segona divisió que encara no n'ha presentat cap. Ahir es va queixar Luis García a la prèvia i avui ha dit que els espera aquesta setmana.
No, es importante, no cabe duda, porque necesitamos en algunas posiciones, pero bueno, estoy confiado de que lleguen, se está trabajando y bueno, pues esperemos que los tengamos cuanto antes para fortalecer el equipo y para que haya esa competitividad interna que es necesaria en todos los equipos para crecer en el rendimiento.
Y un dels noms propis és el de Pere Milla, el jugador de l'Elx, que sona per reforçar la zona ofensiva de l'Espanyol. Quan han avançat els companys de Onda Cero, ho hem confirmat a RAC1. Veurem, perquè té una oferta del Granada i una de l'Espanyol. Li hem preguntat a Luis, que no s'ha volgut mullar.
No es un jugador del Español y creo que tampoco soy la persona a valorar un tema de fichajes o de posibles rumores, etcétera, etcétera. Creo que hay un director deportivo que es el que tiene que dar las explicaciones.
Però, Aleix, la notícia a aquesta hora de la nit no és tot això que acabem d'escoltar ni el resultat del partit, sinó que han passat dues coses. La primera és que Fran Garagarza, el director esportiu de l'Espanyol, ha saltat al terreny de joc i ha anat a la zona on hi havia els aficionats de l'Espanyol, gairebé 500, que s'han desplaçat des de Barcelona, per demanar calma i tranquil·litat perquè encara no hi ha fitxatges. Una imatge surrealista, tenint en compte que és la jornada 1, recordo un episodi similar, la temporada passada amb Monchi, al camp de l'Almeria, sí, amb els aficionats del Sevilla. I una altra cosa que també podem explicar i que també hem confirmat a RAC1, ho han avançat els companys de la grada, és que hi ha hagut un enfrontament entre Luis García i Gara Garza al vestidor. Hòstia. Gara Garza ha entrat al vestidor de l'Espanyol, ha recriminat algunes coses als futbolistes després d'aquest empat. Luis García s'ha encarat tot això davant del vestidor i bé, un enfrontament doncs, que deixa clar que no hi ha sintonia entre el tècnic blanquiblau i entre el director esportiu. El dia 14 d'agost segueixen sense arribar fitxatges, Luis García està desesperat i l'Espanyol de moment se diu...
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs Luis García i Fran Gara Garza cridant-se al vestidor, pel que he entès, davant dels jugadors, el director esportiu, i també anant a demanar calma als aficionats. No sé si li pertoquen aquestes funcions. Dani, com et quedes?
No, jo que entri al vestidor a recriminar algú...